El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maica Navarro.
Ja la tenim aquí. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal?
Doncs no tan accidentada com tu, suposo, com el trànsit, perquè quan plou en aquest país sabem que la cosa sempre es complica i crec que has estat víctima del trànsit també en dissabte.
Bé, i perquè jo sempre acostumo a anar amb moto i els temps amb moto no són els del cotxe, però bueno, ja som aquí.
Molt bé. Estàs bé? Estàs trobes bé?
Sí, aquest.
Déu-n'hi-do el rebombori pels hòstia, dos minuts en què vas explicar que un mosquit t'havia picat el cul i...
Bé, jo no vaig dir que m'havia picat
el cul. És veritat, això és veritat, perdona.
Això és la teva ment podrida. Però...
Has esbrinat què vas agafar o quin...
La setmana... O sigui, sabem que és un mosquit, però encara no l'hem posat nom, però vaja, la cosa està entre el dengue i el chikungunya, que m'ha costat la vida recordar-me d'aquest chikungunya.
La Maica que se'n va a les Maldives a caçar taurons i va acabar capturada per un mosquit.
Cara a cara amb tauró tigre i després un mosquit de insignificant. Sort que l'havia dit a la mare, perquè clar, de sobte, en fi, que vaja, que jo agraeixo molt que tenim
grans... Però et trobes bé? Estàs recuperada?
Sí, tinc encara...
Articulacions.
Les articulacions i com una sensació de molt cansament, però escolta'm, no he agafat la... És que no he agafat la baixa. O sigui, jo quan vaig dir que no podia caminar és que les articulacions casquen molt i ja he passat el període de febre i tal, però vaja, que jo estava de repòs, ni tan sols vaig agafar la baixa, perquè de fet, ostres, tenia la sort de poder treballar... He anat publicant al diari, o sigui, amb un ritme més suau, afortunadament tampoc ha passat res allò molt, molt potent perquè jo hagués de sortir de casa corrents, però he anat escrivint i doncs, vale, no vaig anar a Madrid, no he estat amb la Melero perquè he reposat, però vaig entrar aquí amb tu al telèfon i avui, doncs, jo sóc aquí.
Doncs celebrem que estiguis bé. Escolta, Maica, continues entrenant? Perquè et veig
aquesta setmana no.
Et veig molt en forma, per això. I demà és la Marató de Barcelona. Sí que aquest any, evidentment, encara no, però tu t'has marcat el repte de fer alguna cursa, també, perquè et veig corrent. A les imatges que comparteixes també a l'Instagram de tot el teu entrenament personal i aquest canvi físic que estàs...
Que sàpigues que les comparteixo, no per una qüestió... Jo t'hi nego, eh? O sigui, jo ara no, ara amb 57 anys ja...
Està bé que ho reconeguis.
No, o sigui, ara no...
No se n'havien adonat, els oients.
Sí, jo ego tinc, i això, i m'estimo molt. Però és que resulta... Tu saps la quantitat de gent que... O sigui, de la mateixa manera que jo a vegades em quedo atontada mirant coses que fan els altres a les xarxes, doncs imagino que hi ha gent que també, doncs en un moment donat, s'enganxa a veure millor com... I més d'una...
Si tu notes seguiment dels teus seguidors a les xarxes,
de
les teves cròniques físiques.
No, però aquesta setmana era com que què, i no podràs entrenar, no?, i tal, i hòstia, aquest exercici, va, jo també ho provaré, i gent com...
T'has marcat algun objectiu en forma de cursa, no una marató de Barcelona?
És que a mi, ara... O sigui, amb el pes que tenia abans era molt complicat córrer perquè és que corres amb un... Jo abans corria amb una... O sigui, caminava amb una motxilla de 30 quilos menys. Si m'he tret aquesta motxilla és més fàcil i per les articulacions i per tot.
I és quants quilos has perdut, Maica?
Total, en dos anys, uns 30.
30 quilos, Déu-n'hi-do.
El que passa és que jo tinc un cos molt generós perquè estava molt, som molt alta i estava molt, i a més molt generós perquè estava molt ben repartit. O sigui, ningú podia dir que jo... Si jo a la gent deia, no, és que jo... I aquesta cosa de... No, és que me pesan mucho los huesos. Els collons, em pesa el cul i les tetes. I la panxa, no em passaven els ossos. Però és que m'encantava. No, però és que els ossos em pesen molt. No, em pesava el que em sobrava. Està clar... Tret aquesta motxilla de 30 quilos, és molt més fàcil córrer, però continua costant molt córrer, però és veritat que va haver un dia amb l'entrenador, amb el David, que a la cinta vaig córrer 20 minuts. O sigui, jo no m'ho podia creure. O sigui, jo he corret 20 minuts. De fet, ara tinc... Hi ha dos coses que faré. Una, que ja la vaig fer l'any passat, que te'n recordes que vam fer jo la caminata solidària de Mossos a Montserrat, que ja estan obertes les inscripcions, ho fa la comissaria dels Mossos de la Regió Central, i és una caminata solidària, se surt de la comissaria de Manresa i s'arriba a Montserrat, que són 30 i pico quilòmetres. Aquesta ja la vaig fer l'any passat, em va costar la vida i aquest any tornaré. I després és la cursa, que també és solidària de Mossos, a Badalona, que és una causa solidària per una nena d'una filla d'un mosso que té una d'aquestes malalties rares, i és l'abril, i la lluita d'abril també és una cursa molt, amb molt, molt seguidors, i crec que aquests són... Pots fer la de 10 quilòmetres o la de 5. Jo la vaig fer caminant amb el Simón i la Lola. Home, algun tram allò xinutxano podria fer-ho. No m'he marcat cap cursa ni res, em conformo amb aguantar els 60 minuts a 50 minuts d'exercicis de força fent-ho i això és el que està bé, és el que em marco, bàsicament.
Doncs a continuar en forma i amb tot aquest exercici físic que també doncs, la Maica al final es troba millor i d'això es tracta. 4 minuts per arribar a 11:15 del matí. Atenció avui la història que ens porta la Maica, perquè és una història que fa posar els pèls de punta.
I que ha passat molt desapercebuda, però és que és increïble.
A veure, ha passat a Valladolid, però... clar, tu penses ara si això potser no ha passat una mica més a prop de casa teva. És una macroestafa a una funerària que durant anys una empresa...
Durant 20 anys, com a mínim, 20 anys.
Una empresa funerària de Valladolid va vendre taüts a les famílies per poder-hi posar els cossos i incinerar-los, però a l'hora de la veritat treien el cos del taüt i el revenien. Això passava amb els taüts, però també passava amb totes les ofrenes florals.
Sí.
A veure, explica'ns com ha anat això, perquè és una investigació llarguíssima i al final... Tot això s'acaba sabent per la denúncia d'un dels treballadors que, quan s'ha de jubilar, demana que li arreglin la jubilació, intenta arribar a un acord amb l'empresa, això no passa, i per venjança fa una denúncia als Mossos. Els Mossos d'Esquadra, evidentment, no. Fa una denúncia a la policia.
Sí, mira, això estem... Valladolid, durant dues dècades, el Justo Martín Garrido era l'encarregat del fort crematori d'aquesta funerària, que una mica tenia el monopoli de les pompes fúnebres allà a la ciutat de Valladolid. Doncs durant aquests 20 anys, aquest treballador el que va fer va ser anar documentant amb llibretes, en total es van trobar 26 llibretes, amb llibretes, un document de Word del seu ordinador, fotografies i fins i tot vídeos de tot allò que estava passant en aquell forn. I bàsicament, molt resumidament, el que estava passant a dins és que els cossos, les famílies que demanaven la incineració dels seus familiars, com es fa en una cerimònia, un cop arribava a les portes del crematori, doncs es corrien aquestes finestres, les cortines, i es feien un canviazo. O sigui, aquella caixa que la família havia comprat i que doncs, en aquests moments doncs, alguns era doncs, la més cara o que costaven uns diners, canviaven i introduïen el cos per incinerar-lo amb una superfície de qualsevol material.
Directament sense caixa. No una caixa més barata, sempre.
A vegades amb una estructura de fusta de poliuretà que absolutament barata, o amb una tapa o qualsevol altra caixa que estigués deformada o amb desperfectes, i per tant no es podia vendre. En total, els investigadors de la Policia Nacional van documentar que es va arribar a fer amb 5.793 difunts no van ser incinerats amb la caixa que els seus familiars van comprar. 5.793.
Això són uns beneficis que són descomunals per aquesta empresa que l'estafa.
Els investigadors van calcular que els guanys d'aquesta família van ascendir als 4 milions d'euros. 4 milions d'euros. Perquè no només feien el canviazo amb l'estafa amb les caixes, sinó que les corones i tot allò que té a veure amb les flors, els rams, les corones principalment, mentre estaven fresques, s'anaven revenent. Les anaven revenent. Es calcula que es van fer allò, van fer reventa d'aquests rams florals amb 3.714 ocasions. O sigui, una autèntica barbaritat. Doncs aquest home, que et deia, anava documentant tot allò que ell vivia en primera persona i a ningú se li passa pel cap que era impossible que ell ho fes sol, perquè fer el canvi de caixa implicava moure, o sigui, agafar un cos, un difunt, i moure'l i canviar-lo. I de vegades ell ho explicava, que era tan... doncs passava, era complicat, s'havia de fer amb molta rapidesa, doncs el que feia era doncs que el cos queia boca avall i s'havien arribat a fer incineracions amb el cos posat de qualsevol manera. Fins al punt que en els primers anys es respectava la incineració dels menors, dels nens. Però va haver un moment que, presumptament sempre, que ara s'està jutjant, el responsable de la funerària va dir, escolta, els nens també entren en la història. Què passa? El 2015, aquest Justo Martín Garrido es jubila.
Aquest és el treballador rebotat.
Aquest treballador, bueno, aquest es jubila, aquest home que ha anat documentant-ho tot. I a l'hora de jubilar-se, parla amb el que havia estat el responsable d'aquesta gran trama, l'Ignacio Morchón, el pare, l'artífice de, segons els investigadors, de tota aquesta macroestafa, i li planteja, mira, escolti, arregli'm la jubilació i li demano també, si us plau, que el meu fill passi a treballar ocupant el càrrec que jo he fet durant tots aquests anys al forn del tanatori.
El crematori,
i aquest,
sí.
El crematori. I aquest home li diu que no, que no, i que no. Diu, bueno, però que no, i que no. I es nega. I aquest home l'amenaça, li diu, doncs molt bé, doncs que sàpigues que anirà la policia i desvelaré tot allò que s'ha fet en aquest tanatori durant 20 anys. I la família, l'home, la dona, els fills, pensen que va de farol i que no ho farà. El Justo Martín hi envia dues cartes fent un xantatge. I, de fet, el fill del responsable se'n va a la Policia Nacional un dia amb l'advocat de l'empresa a demanar assessorament. Què fem? I la policia li diu, escolta, denuncies un xantatge. Denuncien el 2017 i la policia, bé, és un xantatge de manual. Els dos dies aquest treballador és detingut i la casa s'escorcolla i, bueno... I, de fet, hi ha un judici ràpid i el condemnen amb una multa. Però la Policia Nacional diu... Ostres, però clar, les cartes amenaçadores... De fet, l'home portava una tercera carta a la butxaca amenaçadora. Està parlant de que durant 20 anys té proves de que aquell tanatori s'han fet coses molt greus. Hòstia, anem a mirar. Parlen amb la jutgessa i diu... Hòstia, anem a mirar. Van a la casa i l'home els explica que tot aquest material el té amagat amb una bossa d'esports al pàrquing de casa seva. Agafa les 26 llibretes, les fotografies, el document d'Excel del Word, els vídeos, i durant dies obren una causa separada i comença a anar a trobar-se a imatges i relats esgarrifosos de doncs, manipulació de cossos, i d'una macroestafa. Aleshores, clar, una macroestafa que hagués continuat si aquest home no hagués denunciat, o sigui, si el propi amo, amb aquesta avarícia absoluta, no hagués denunciat el xantatge. De fet, durant tot aquesta investigació va durar durant dos anys, perquè hi havia molt material que analitzar i fins i tot es va trobar a casa, es va trobar una altra carta de treballadors de la funerària exigint uns retrasos amb uns salaris que amb el conveni es van aprovar un augment de salari i aquests treballadors estaven reclamant uns retards en les nòmines que l'home també es negava i també hi havia aquesta carta. El 2019 aquesta operació Igni esclata, hi ha 25 detinguts i s'escorcolla totes les oficines de la funerària i també els domicilis d'alguns treballadors.
En tot aquest procés hi ha un gir de guió i és que Justo Martín, que és aquest treballador que es jubila, que intenta arribar a un acord i que és qui ha anat documentant totes aquestes males pràctiques, mor l'agost del 2024. De fet, el troben penjat al pati de casa seva amb 74 anys.
Sí, ell es suïcida, es penja i deixa una carta dient que, bueno, que no pot suportar allò que està que ha estat fent durant dos dècades, perquè clar, en aquest macroprocés i macroestafa, ell també era un dels acusats, perquè era un dels responsables, era una de les persones que havia manipulat aquests cossos i ell es suïcida. I dos anys abans també mor per causes naturals el responsable, el cervell de tot, l'Ignacio Morchón. I de fet, tot, però aquí, per tant, d'aquests 25 detinguts en un primer moment, aquesta setmana va començar l'audiència de Valladolid, aquest judici, macrojudici, durarà fins al mes de juny, i les dues vacants són dos persones importants que no hi són, perquè es van morir, són doncs aquest, l'Ignacio Morchón i el Justo Martín, doncs evidentment no hi són, però és tota la resta de la família. Pensa que el relat del fiscal és absolutament també esgarrifós, perquè relata totes aquestes pràctiques que es van produir durant 20 anys amb la connivència de tots els treballadors de la funerària, i ja et dic, hi ha tot un seguit de delictes que els hi acusen, organització criminal, profanació de cossos, l'engany. En total es demanen 200 anys de presó repartits entre els 23 acusats. Les penes depenen, segons les responsabilitats, entre 3 i 20 anys de presó i la inhabilitació per treballar amb tot allò que té a veure amb els serveis funeraris durant 30 anys.
Unes
indemnitzacions multimilionàries pels familiars de les víctimes que han començat a declarar aquesta setmana.
Al·lucino que en 20-30 anys ningú no s'adonés o no detectés que aquella empresa comprava molts pocs taüts nous, no?
Bueno, doncs perquè, segons el fiscal, aquesta empresa comptava amb la connivència de tot un seguit de proveïdors que els hi van facilitar factures falses. Perquè, clar, si estem parlant que 5.793 difunts, com a mínim, estan documentats, que va haver-hi el canvi de fèretre...
Necessites 5.000 taüts.
Com a mínim. I aleshores, doncs, amb aquestes factures falses, anaven allò presumptament... serà una de les parts que també es veuran en aquest judici. Aquesta setmana va començar després d'unes sessions anteriors on es van dirimir doncs, les qüestions prèvies que hi ha en un judici. Els advocats de la família van intentar anul·lar el judici assegurant que la policia a l'inici estava viciat perquè s'havien aconseguit les proves arran d'una altra investigació i, per tant, que les proves havien estat... A l'inici era viciat, els jutges la sala ho va desestimar, va dir que la policia havia fet perfectament, s'havien trobat uns altres indicis i s'havia obert una causa paral·lela, per tant, no hi havia vici en el moment d'aconseguir aquestes proves i no havia hagut una investigació retroactiva. I després, doncs, primer va declarar a l'investigador, a l'inspector del Cos Nacional de Policia que va iniciar la investigació, i clar, ell explicava que... Perquè en algun moment els advocats de la defensa van dir que el Justo, aquest treballador, el Justo Martín, va recrear i va inventar totes aquestes proves falses, doncs una mica emprenyat per la seva situació. I la policia, l'investigador, l'inspector que va fer una declaració impecable, va dir, escolti, hem analitzat fins i tot l'origen de les llibretes durant aquests 20 anys que l'home va estar anotant llibreta per llibreta, les llibretes tenen una data de fabricació i, per tant, estaven comprades i escrites fa 20 anys. I era absolutament impossible recrear en poc temps doncs, tot un historial de fets de 20 anys enrere amb noms i cognoms de cada una de les dels difunts que van ser incinerats i amb fotografies, etc. També han declarat alguns dels treballadors de la funerària assegurant que tot allò era mentira i que aquest home era no es parlava amb ningú i que era i que estava
ressentit.
I en els últims dies han començat a desfilar els familiars que s'havien assabentat la gran majoria per als mitjans de comunicació o per les trucades d'un jutjat i que no podien ni imaginar-se. Clar, tu deies 20 anys d'impunitat. És que, clar, com pots imaginar? Tu com pots imaginar que en aquests moments d'absoluta desolació i dolor més absolut tu compres amb aquell espai que és d'acompanyament, de confort, de seguretat, i tu li dius a aquest senyor, pues, quina caixa vol? Pues, no sé, la que, pues, aquesta.
I que s'aprofitaran de tu en un moment de molta vulnerabilitat.
I clar, hi ha persones que estan allà davant del foc crematori abans de que els agrada estar fins al final, altres que prefereixen estalviar-s'ho, però no pots imaginar que agafaran el cos, el manipularan, l'agafaran, el ficaran en una altra caixa i que la corona la reutilitzaran amb el canvi de dedicatòria fins que estigui
pensida.
És terrible. Mm. És l'avarícia, el poc respecte i no tenir escrúpols. Bueno, aquest se'n van a la ruïna, clar, si aquest judici els surt bé a la fiscalia i a les acusacions.
A la ruïna i a la garjola.
I a la garjola, clar, i la vergonya per tota la vida.
4 minuts per 2:15 del matí. Maica Navarro, moltes, moltes gràcies. Déu-n'hi-do quina història avui a Valladolid. Fem una pausa i de seguida el suplement Albert Sánchez Piñol. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.